Després de les paraules dictades per l'amistat, el coneixement i l'amor, el que us parlarà ara és un pobre home igual que vosaltres, que ha esmerçat la més gran part de la seva vida intentant servir el pròxim. I servir el pròxim no només amb revolucions immediates, en canvis més o menys subversius, sinó intentant trobar els fonaments d'aquesta civilització que en el fons és la nostra. Com que estem en un acte solemne, voldria continuar amb aquesta mateixa, amb aquest mateix to, i llegiré, per tant, el meu discurs. Magnífica senyora rectora, senyor president de la facultat, il·lustres professors de la Universitat de Girona, permeteu-me, abans d'iniciar el meu discurs d'ocasió del doctorat honoris causa, que m'heu fet l'honor d'oferir-me, que us manifesti la meva estima per haver mantingut la llengua catalana. I amb això, haver mantingut viva la cultura d'aquesta terra. En el fons, les minories són les que van dirigint el món. La llengua no és solament un mitjà per intercanviar informació, sinó que és l'ànima mateixa d'un poble. Justament per aquest motiu, sóc feliç de comunicar-vos que la meva òpera òmnia, que una editorial italiana ha ofert de publicar sense iniciativa meva, serà seguida immediatament de la publicació en llengua catalana. També em plau molt de saber que els llibres de la meva biblioteca, que han nodrit la meva llarga vida, seran dipositats en aquesta universitat i podran continuar nodrint tants altres estudiosos, i que serà com una continuació de la meva vida intel·lectual. Com m'heu nomenat col·lega vostre, em permeto de fer algunes petites observacions sobre allò que penso que ha de ser la responsabilitat d'una nova universitat oberta al present i al futur. Encara que la història no és l'essència de tot l'home, perquè l'home no és només un ésser històric, com creu l'Occident en general, nosaltres som també éssers històrics. Intentaré, doncs, resumir aquesta història que anomenaré humana a través de dos símbols. L'un, el primer, és l'arena, allà on es combat. El màxim símbol del poder durant molts mil·lennis ha estat l'emperador a la Xina, a la Índia, a l'imperi romà i molts emperadors fins a arribar al britànic i al nord-americà. I preval l'espasa, la força, el poder, el més fort, en tots els sentits de la paraula. I aquests són aquells que es creuen dignes de governar. El poder és, es creia, un do de Déu. L'altre símbol sobre el qual vull fixar-me, prenent la lliçó de la saviesa grega, atès que els grecs al capdavall són els nostres predecessors, és l'àgora, on es parla. La universitat és un àgora on es parla i on se cerca amb l'atenció creativa de la saviesa de dos o tres generacions al mateix temps. S'hi transmet la saviesa, el saber. Jo recordo que els primers anys, ara fa uns 40 o més, a la Universitat de la Índia, els estudiants parlaven i no s'avorrien. Intercanviaven, en el fons, encara que no ho diguem d'aquella manera, intercanviaven saviesa. L'àgora és tan important com l'universitat. A l'universitat també es parla, i es parla amb l'intercanvi i la polaritat de més de dues generacions, perquè la jerarquia és un ordre natural. Els substituts d'aquesta àgora han estat, d'una part, la història, els parlaments, on la gent parla, però una minoria decideix per tots. De l'altra part, l'Eglésia, però també en aquest cas les discussions venen de dalt i el poble compta ben poc. Queda la universitat, on aquesta diversitat entre les persones i una jerarquia més o menys justificada no hauria de comptar. El que compta és que tots siguem cercadors de la saviesa, del saber en totes les seves formes. La universitat és un àgora, però la universitat és la que ha format, a parer meu, la veritable civilització humana. I voldria donar només tres exemples. El primer exemple, a Occident, que ha durat gairebé 1.000 anys, és l'Acadèmia Platònica. Durant gairebé 1.000 anys, l'Acadèmia Platònica ha forjat la consciència i la identitat europea i occidental. Però d'això en sabeu vosaltres molt més que no pas jo. L'altre exemple d'àgora, o de veritable universitat, es va iniciar al segle II de l'era cristiana i ha durat també més de 1.000 anys. És la que ha durat més temps. D'aquesta universitat, en aquestes latituds, se'n sap ben poc. Jo he tingut el privilegi de ser íntim amic d'aquell que després es va esdevenir el rector d'aquesta universitat renovada, que el nou govern indi va ressuscitar després de 500 anys de vida latent, la Universitat de Nalanda. Durant 1.200 anys, i en sabem molt poc, fou el centre cultural de la part més gran de la humanitat, de tot Àsia. D'això en sabem massa poc, llevat d'alguns especialistes, naturalment. D'aquesta universitat, que ha estat la més antiga i la més estesa del món, en podem aprendre tres lliçons. Però per fer-ho hem de superar la nostra mentalitat quasi patològicament eurocèntrica. La primera característica és que era una universitat budista, però no confessional. Els millors estudis sobre l'hinduisme es feien a la Universitat de Nalanda. Era budista, però no confessional. Hom hi anava a estudiar el Shastra, la saviesa tradicional, i no estava sotmesa a la que anomenaríem aquí Església Budista. Tenia una independència total, segona característica. De fet, si anava a estudiar l'hinduisme, perquè les tals divisions no eren tan rígides com ara. La tercera, i penso que això podria ser motiu de reflexió per a tots nosaltres, és que el primat de l'ensenyament no era el dret ni tan sols la filosofia, en el sentit restrictiu que usem de la paraula, sinó l'art, la bellesa. L'art no pot ser unívoc ni intolerant, perquè no es pot discutir en tant que els gustos són personals, però hi reconeixem una certa harmonia. hi ha avui dia un moviment vers l'unitat de les religions? No. Vers l'harmonia entre les religions? Sí. L'harmonia és la categoria fonamental de la bellesa. I l'harmonia no és racionalitzable. Allò que veu un, allò que veu un altre, no són la mateixa cosa. I encara que no es contradiguin del tot, però per copsar l'harmonia s'ha de saber escoltar i tenir un ull estètic. A Nalanda, l'art tenia la primacia. L'art no pas, evidentment, en el sentit tècnic d'un artista que es guanya la vida fent coses, sinó l'art, la bellesa que comprèn i que toca en profunditat. Hem perdut tan sovint el sentit de les coses en aquesta civilització que vol el fruit immediat de les accions, oblidant-se d'aquella lliçó fonamental de tota la saviesa de fer les coses, com diu la Gita, de fer les coses tenint en compte no la causa final, que era la preocupació d'Aristòtil. La causa final serà les coses s'han de fer per un perquè. Espontàniament, sense perquè. Si les coses no es fan, si es fan per un perquè, tenen una raó. Però si es fan sense perquè, es fan espontàniament i aleshores ens donem compte que necessitem un cor lliure i pur. Quan vaig tenir el privilegi de donar l'última lliçó al curs de la Universitat de Califòrnia, vaig escollir com a argument l'última cosmologia d'Occident, Dante, la Divina Comèdia. Un altre exemple que mostra, però, la manca d'espontaneïtat és la representada, el representat per un altre geni, Goethe, que va advertir en el seu temps que hi havia la necessitat d'una cosmologia. La va voler crear i tenia un geni per fer-la, però no va sortir. Dante, en canvi, no ho va fer conscientment. La Divina Comèdia fou la darrera cosmologia d'Occident, on cada cosa troba el seu lloc i no pas la seva justificació, on l'univers és encara univers i no una unitat i un caos. Un altre exemple d'universitat és la Universitat Europea, nascuda a Bologna al segle XII o XIII. Vaig trobar ja un document, per pura casualitat, de Johannes Vassiaus, que diu «Universitas est studium corporis inter se distantium uno nomine et specialiter». L'estudi d'aquells que tot i estan distant en el temps i en l'espai, cerquen plegats, units per un nou nom, que és l'universitat, que esdevé un símbol. També la Universitat Europea, faig un resum molt ràpid, va néixer d'un procés d'independència per respecte a les escoles monàstiques episcopals d'aquell temps. Va néixer de l'Església i va esdevenir després un problema molt greu per a totes les esglésies en tant que defensava la seva independència. L'Inquisició, i això ho oblidem, no podia entrar en el recinte universitari i les persones es refugiaven a la universitat quan els grecs es van refugiar a Occident i van anar a Itàlia. Van trobar a la Universitat de Bologna un refugi que estava per damunt de qualsevol ortodòxia i sobretot per damunt de qualsevol autoritat. La universitat té valor per aquesta independència davant de tots els poderosos. La crisi del moment present, i és una sospita que tinc, i potser vosaltres em podreu corregir, estaré content de ratificar, és que la universitat, que ha resistit tots els poders del feudalisme, de l'Església, de la història, de l'est i a l'oest, ara sembla plegar-se a l'autoritat del poder del diner. Sempre hi ha necessitat pràctica de trobar una feina, com si l'home hagués estat creat solament per treballar. Jo que em dedico a la paraula, tinc, generalment ja ho dic, i potser em repeteixo, que la paraula treball, que hem substituït per la paraula catalana feina, que és fer, i feina és i treball ve de tripàlium, un instrument de tortura. L'home està fet per fer feina, no per treballar, que és molt diferent. Però fer feina és crear, és fer. Amb les mans, amb el cap, o amb el que sigui, o amb l'escriptura. L'home està creat per viure, per gaudir de la vida. I la universitat serveix per ser útil als altres. Guanyar-se la vida vol dir actualment fer diners. En un altre temps volia dir conquerir la plenitud de la humanitat, realitzar-se. En la història d'aquesta llarga, d'aquest llarg procés, gairebé mil·lenari, en la història d'aquesta llarga, d'aquest llarg procés, gairebé mil·lenari, hi ha hagut, llevat dels 3 o 4 primers segles, era una universitas studiorum et alumniorum, magistrorum et alumnorum, que després va esdevenir universitas literarum. Ara ens trobem davant un nou període de la vocació i de la vida i de la responsabilitat d'aquesta nova universitat. El repte del present, al meu parer, és superar l'especialització que trenca la unitat de l'home sense caure en el sincretisme superficial o en una filosofia purament abstracta que no diu res per la vida. El segon repte, i aquí voldria aturar-me alguns minuts, és claríssim: no podem ja viure reclosos en el nostre petit món. L'Occident té un valor extraordinari. L'Occident, em penso que és la cultura més profunda i més perfecta que mai ha existit, que mai ha existit, però no és l'única. I avui comencem a ser conscients de les nostres faltes i defectes i de l'existència d'altres cultures. No podem viure ja com si la universitat fos una cosa exclusiva de la cultura occidental, malgrat caracteritzada per tants altres aspectes positius. A causa del primat de la racionalitat, la raó tindrà més poder, però no ho és tot en l'home. L'home no es mou per la raó. La raó té dret de veto, però no de praxi. No, la raó no dirigeix la persona. Ens movem per l'instint, per l'amor, per l'odi, per l'ideal. I devem escoltar la raó que ens digui fins aquí sí, fins aquí no. Hi ha altres cultures que fins ara nosaltres, llevat d'alguns especialistes, hem ignorat i que no entren en el corrent circulatori de la vida universitària de la humanitat veritable i pròpia. Les universitats de l'Orient han capitulat davant de les universitats occidentals. Si on va a la Índia, les aules de Business Administration i Computer Business són les que més estudiants tenen. Encara que ara, avui dia, hi ha una reacció que vol descobrir la saviesa antiga de la tradició índia, i nosaltres aquí a l'Occident hauríem de fer el mateix amb la nostra, sense perdre l'esperit crític. Aquí tenim l'especialització en indologia, en orientalisme, per això em demano, on s'estudia occidentalisme? A les universitats europees, a les universitats de la Índia. Facultats d'orientalisme, hi ha unes quantes. Facultats d'occidentalisme, que jo sàpiga, no n'hi ha cap. L'occidentalisme no pot ser tampoc una especialització, però tampoc pot ser aquell cultiu que es pren com a punt de partida i com a tradició única. Aquesta reacció, a la qual m'ha tocat a mi poder-hi contribuir una mica, ha estat descobrir l'antiga tradició de la Índia sense perdre els valors de l'Occident, que en el fons es podien resumir en un, la crítica. Hi ha alguns que diuen, jo no sóc pas provincial, sinó multicultural. I aquí es descobreix el proton-pseudon, la incursió inconscient en canvi del colonialisme europeu. Jo sóc multicultural i no sóc pas provincial com vosaltres, sense adonar-me'n que per molt multicultural que sigui, és una cultura la que rep i en la que retransmeto i entenc la filosofia, inclús la que es diu multicultural. El repte del món modern i d'aquesta universitat, em penso, és la interculturalitat. I la interculturalitat exigeix, entre altres coses, l'actitud personal i, diré, humil del cercador de la veritat en les altres cultures. I per això, permeteu-me una ironia. Els cristians han anat a altres països per convertir la gent. Potser ara ens toca a nosaltres de convertir-nos per entrar a l'interior d'una altra cultura. Les cultures comparades, tant de moda avui dia, no existeixen, no poden existir, perquè cada cultura pressuposa els seus criteris de veritat, dignitat, bellesa i altres coses. D'aquí que no podem comparar, perquè cada cultura és un món en si mateix i crea els criteris de la mateixa comparació. I fins ara hem parlat de cultures més o menys segons els paràmetres de la nostra. Per poder entrar en el cor d'una altra cultura, cal un ascetisme intel·lectual i humà poc comuns. És necessària la característica de l'autèntic intel·lectual, que és la humilitat, una virtut intel·lectual i no solament moral. L'home és un ésser que es fa, que creix, que no permet la definició ni la delimitació, fins que l'última dona de l'última etapa, de l'últim moment, hagi dit la seva paraula, no podem dir el que és l'ésser humà. L'ésser humà és un subjecte d'autocomprensió i autointel·lecció. No podem parlar ni tan sols d'antropologia, que és ja fixar-la com si fos una ciència objectiva. El professor Terry Cabres ha parlat del diàleg dialogal, que no és una lluita entre dos logoi. El diàlogos, fins i tot etimològicament, és diaton logon, a través del logos, que no vol dir donar massa importància al logos, sinó saber que a través del logos es supera el logos i s'obre una altra cultura que porta el nom de la qual a la tradició occidental és l'esperit. I per això les antropologies clàssiques parlaven de cos, ànima i esperit. Però l'esperit no és propietat de ningú, no té copyright. L'esperit demana aquesta mancança de sentit de propietat que sembla que sigui la nostra característica. No té copyright. A l'universitat té aquest gran repte, cercar la saviesa, i per aquesta recerca ens hem d'obrir a la saviesa de les altres cultures. I això demana una cesi intel·lectual i personal poc comuna. A l'edat mitjana, per veure fins on hem arribat, en el Concili de Florenci, 1311, s'havia decretat, amb aquests decrets dels quals estem tan orgullosos dels europeus, que les quatre universitats més grans i més antigues, Bologna, Oxford, París i Salamanca, hi havia d'haver càtedres de copte, d'àrab i de grec. Aquest decret, però, mai no es va complir. Hem oblidat el copte, hem relegat el grec, alguns especialistes i el llatí al camp eclesiàstic. Com també es va prohibir en el Concili Ecumènic Natura Lateralense del 1139 totes les guerres amb armes artificials. I això ho hem oblidat. Les guerres amb armes, que no hi ha l'espasa, perquè no hi ha el meu cor, perquè si jo no tinc raó, el meu braç tremolarà. Aquestes guerres han passat a bombardejar des de 5.000 metres. El Concili de Florenci, el Concili Ecumènic, va prohibir, sota pena d'excomunió, utilitzar aquestes armes. Després, l'astúcia humana va dir: aquestes armes es poden utilitzar contra els cristians. Ja hi som. Però no entre els no cristians. Però no entre els que es diuen cristians. Ho hem oblidat completament i continuem bombardejant des de 5 o 10.000 metres. En aquest començament de nou mil·lenni, la universitat du a l'esquena una experiència de més de mig mil·lenni i ha tingut l'audàcia d'obrir-se al moviment de l'esperit. El meu auguri podria ser que la universitat, que l'originalitat, la bellesa i el risc i la fecunditat d'aquesta nova Universitat de Girona, que m'ha fet l'honor de considerar-me col·lega, és obrir-se a aquest moviment de l'esperit que no bufa només entre els cristians o entre els occidentals o entre els acadèmics europeus o especialitzats, sinó entre aquells que saben llegir i escriure en el sentit més clàssic de la paraula, que és escoltar l'auguri i la saviesa de les coses. És un auguri que pugui recórrer un camí molt revolucionari, que aquesta universitat no ofereixi solament l'especialització, sinó alguna cosa que sigui veritablement humana. En tota la història de la universitat hi ha hagut sempre aquest anhel vers alguna cosa que pel mateix fet de ser nova no podia ser prevista. Aquests són els meus auguris i aquest és el meu agraïment per l'honor que m'heu fet. No n'he dit prou, però us agraeixo la paciència d'haver-me escoltat. Gràcies.